Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Revolució. Setmana d'onada de calor, setmana de campanya electoral, setmana en què el Barça ja ha tornat a les vacances i torna a començar la temporada, i el Revolució que segueix al peu del canó en aquest estiu especial. Mentre sigui juliol, aquí serem, com sempre, amb molts motius per cridar la vostra atenció. Motius com aquests.
I quan bufava vent de nord, m'enfilava entre les branques.
Motiu número 1, conversa amb la productora de cinema Isola Passola. Parlarem del cinema que es fa aquí, del que es fa ara, del que vindrà. Agafeu les crispetes, si sou d'aquests, perquè de seguida fem 3, 2, 1 i acció. D'aire. Motiu número 2. A la secció Nous Camins coneixerem la col·laboració d'un institut de Mollerussa amb les empreses que fan perforacions i sondejos miners. Una col·laboració entre món docent i món professional amb resultats excel·lents. Motiu número 3. Som on caldria ser si parlem d'energies renovables a Catalunya. Per què no es fan servir més? Per què no hi ha manera que en creixi l'ús? Avui respondrem aquestes i moltes més preguntes sobre aquesta qüestió que cada vegada és més vital. I motiu número 4, analitzarem amb tot el detall una paraula que avui és imprescindible, la innovació. Què vol dir innovar? Com s'ha d'innovar? Quins beneficis té innovar? Totes les respostes al final del programa. I ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa, a Twitter o a Instagram. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
Noia de porcelana, buscava una ànima dintre teu. Això era com buscar papallones blanques damunt la neu.
Segur que aquesta cançó de Pau Riba és una de les que agraden a la Isona Passola. Avui rebem al programa la productora de cinema Isona Passola, una dona que parla d'allò que se'n diu clar i català. És una dona emprenedora que ha tirat endavant pel·lícules que han fet història, com Pa Negre, però com que els seus dies deuen durar bastant més de 24 hores, també s'implica en tota mena d'iniciatives. Ha presidit l'Acadèmia Catalana de Cinema, ara l'Ateneu Barcelonès, i s'ha implicat en la reobertura dels cinemes Texas com a sala de cinema i de teatre. I m'aturo perquè hem de fer alguna pregunta, també. No podem estar tota l'estona parlant del currículum. Isona, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, animada i contenta d'estar aquí.
I l'estiu, com va? Aquesta caloranga que estem vivint.
A mi m'encanta.
T'agrada?
Dóna'm un any que sigui tot no. Estiu. De veritat, estacions intermitges i estiu. L'hivern, per mi, és trist, els dies són curts. Ja sé que fa calor, però és igual. Però el dia és llarg, les nits són precioses, els caps de setmana, si t'escapes a la muntanya o a vora del mar, una nit d'estiu a la vora del mar, què hi ha millor que això? A mi m'encanta l'estiu, què vols que et digui? I em prefereixo aguantar-me la calor.
Sí, sí. També és veritat que convida a fer coses l'estiu i l'hivern no tantes. Que també, però no tant.
Veure's amb la gent.
I plans improvisats d'aquests, eh?
Bestial. Això és meravellós. De cop, surts encara és clar. Anem a sopar. Per què no anem a passejar? Per què no anem fins al mar? Perquè fantàstic.
Ets molt de fer plans improvisats, tu?
Cada vegada menys, perquè quan et fas gran costa més. Però l'estiu segur.
Sí, eh?
Molt, molt, molt.
Veus, jo amb això jo sóc molt britànic. A mi em costa molt fer això. No, perdona, no hem quedat, eh? No vinguis a casa, no hem quedat.
Home, si no venen a casa. Però mira, per exemple, ara a l'Ateneu. A l'Ateneu, aquests dies al jardí, a aquesta hora, hi ha molta animació, hi ha escriptors, hi ha actors... Tothom del món de la cultura, es fan actes, a la nit hi ha concerts. Inevitablement em trobo improvisant, perquè com que sóc la presidenta de la casa, tothom em vol dir coses, m'expliquen, em pregunten, i és molt agradable, perquè la gent s'ho passa bé.
Hem començat posant una mica de Pau Riba. Et recorda el teu pare, el Pau Riba, quan el sents?
Sí, és una de les... Jo, la cançó que has posat, és una de les cançons més boniques. Bueno, n'hi ha tantes de cançons boniques, però aquesta sí que em recorda molt l'època de Concèntric i el revulsiu que va ser el Pau Riba. O sigui, el camí directe cap a la modernitat, cap a la connexió amb el món musical, internacional, amb molta personalitat pròpia, amb unes arrels molt del país, però amb molta projecció. El Pau va ser un dels grans, sí, segur, segur.
Ho dic perquè ton pare va publicar discos del Pau Riba, a més, no?
Sí, el meu pare va muntar amb el Josep Maria Espinàs i amb d'altres l'editorial Concèntric, l'editora de discos Concèntric i la Cova del Drac. Concèntric editava la Maria del Mar, el Llac, el Pau Riba, bé, els joves sense jutges, sí.
Armengol Passola, estem parlant, eh?
Sí.
Que era un emprenedor que suposo que... La teva carrera, si no haguessis tingut el pare que has tingut, potser hauria estat diferent, no? Tu has plantejat això alguna vegada?
Diuen que ens assemblem molt. Jo no sé si les coses són hereditàries o adquirides, però al final m'he trobat fent allò que he vist fer i allò que veia fer a casa, no? I el meu pare era una persona absolutament vinculada en el món cultural, amb un activisme des de la societat civil antifranquista molt fort, a favor de la llengua, que pensava que desapareixeria, i creant moviments massius de connexió amb la gent a través de la música i de la cançó. Perquè això no fos així, bé, jo m'he trobat fent una mica el mateix a través del cinema, i... però per mi ha sigut una cosa molt natural, molt natural. És que no sé fer altra cosa. És a dir, jo tinc una idea, la munto, la comunico i sempre trobo un equip de gent que la vol seguir. Llavors ho fem junts i anem fent.
M'agrada molt perquè és el resum de l'emprenedoria. Clar, ho fas molt fàcil, però realment deu ser una mica més complexa que tot això, no?
De vegades les coses són complicades. L'Ateneu no negaré que és complicat, perquè, clar, és una entitat que té 150 anys. Però, en canvi, quan parteixes de zero i tens una idea, doncs crees equips nous, fidels, potents, amb idees pròpies. Jo ara, per exemple, em trobo molt bé treballant amb gent molt jove. No em facis dir per què, però tenen l'energia i la connexió i l'empenta per treballar d'aquesta manera, que a mi em sembla que és la manera natural de treballar, no? I que potser no em correspon per edat, però és que no ho sé fer d'una altra manera. Què vols que et digui?
La passió que tens pel cinema, d'on et ve?
La passió que tinc pel cinema és com la que tinc pel teatre o per la literatura. És a dir, jo sense cultura no podria viure. I no entenc com... Hi ha molta gent que viu.
Sí.
Molta gent. A mi el que m'ha donat la cultura d'emoció, de connexió amb la gent, de formació, d'esperit crític, i sobretot de passar-m'ho molt bé, coneixent altres mons, altres sensibilitats, per mi ha estat fonamental per viure. És a dir, si tragués tot el consum cultural que he fet, la meva vida quedaria molt més pobra. Eh? Perquè, a més, els amics que tinc, molts pertanyen al món cultural. Quan ens agrada una novel·la, ens ho comuniquem per WhatsApps com bojos i la llegim i la discutim. Si sentim una cançó que ens agrada, també. Hi ha una obra de teatre, tots cap allà. Hi ha una pel·li. Ostres, davant, o sigui... Clar, en el fons la cultura és una forma de forçar una realitat, que és la vida, que no t'acaba d'agradar, no? I llavors la forces, crees uns mons a partir d'allò que són molt interessants i molt atractius, no?
Diuen que això d'anar al cine a veure una pel·li s'està acabant. S'està acabant o senzillament està canviant i ara anem al cine a veure un tipus de pel·lícules determinades i ja està, i algunes ja no. Ja has pensat una mica en això? Perquè, clar, les plataformes, amb tots els Netflix, amb tots els d'allò...
Mira, també deien que amb el vídeo s'acabaria el cine, que amb els llibres aquests que es veuen per ordinador s'acabarien els llibres. Les coses modifiquen. Jo crec que anar al cine, després de la pandèmia i de que la gent ha après a veure, a consumir moltíssima imatge, es fa més com un ritual agradable. És a dir, tu vas al cine i no estàs a casa interrompent, no sé què. Tu vas al cine i entres com en capella i veus una imatge fantàstica amb totes les condicions òptimes que la pots veure. Sents el so per 10.000 bandes, entres en la història d'una manera molt més íntima, o compartida. Si és una comèdia, rius i rius amb tothom, que és molt agradable. No rius sola a casa. O amb dos, eh? Si passes por, bueno, ja és el màxim, passar por a tota la sala. I si plores, sempre és millor plorar acompanyat. Vull dir que és molt agradable anar al cinema, molt. I jo hi vaig perquè m'ho passo molt bé, perquè m'ho passo molt bé. I de cop dic, ai, aquesta pel·lícula, i surto nova. T'han ensenyat un món, t'han explicat un món, t'han conmogut, t'han fet entendre coses noves. Ostres, és que llegir una bona novel·la, veure una bona pel·lícula, sentir un bon concert, eixample, millora la vida, segur, segur.
Abans que parles que t'agrada treballar amb gent jove, hi ha una cosa que es diu que jo no sé fins a quin punt és certa, no és certa, si és una anàlisi potser una mica justeta de la realitat o potser, no ho sé, tenim joves que consumeixen permanentment a formats audiovisuals que són de consum ràpid, que duren 30 segons, 45 segons, i es diuen, no, és que no, més enllà d'això la gent no té capacitat d'atenció ara ja, no? I d'altra banda estava pensant en pel·lícules com Oppenheimer, per exemple, que s'ha estrenat aquesta setmana, que dura 3 hores, no? Dius 45 segons versus 3 hores. Això casa d'alguna manera o tot és compatible?
Quan les coses són bones, són bones. Tant és si duren mig segon, mig minut, com si duren 3 hores. Jo he fet classe molts anys a la universitat amb gent l'últim curs de carrera, a quart, no? I és veritat que als referents els hi costa molt veure Godard, però és que, bueno, doncs poden veure moltes coses. Godard és molt lent, però si veuen Barry Lyndon, cauen de cul.
Kubrick,
tens? I cada vegada hi ha més material per consumir i és veritat que hi ha una altra velocitat. Jo em trobava, per exemple, un dia muntant amb l'Agustí Villaronga La incerta glòria, i l'Agustí té un tempo molt lent, molt meditatiu, amb uns grans trajectes. Jo vaig dir, escolta, em sembla que als meus alumnes els hi costaria... És molt bonic, però els hi costaria molt d'entendre això. Podem explicar el mateix amb un altre muntatge, provem de fer-lo més ràpid. Primer s'hi va negar molt. I després hi havia els dos muntatges i els vam ensenyar a diversa gent. I va guanyar el lent. Però a l'hora de la veritat l'Agustí va dir, no, muntem el ràpid.
Ah?
O sigui, quan jo ja havia renunciat al que era més, més ritme,
sí,
de cop va dir, no, ho he tornat a mirar i tens raó, connecta molt més amb una sensibilitat. Dic, bé, s'ha de triar. Quan fas art o produeixes, has d'optar. I és veritat que s'ha de tenir molt en compte. Jo, quan he produït i he estat a prop de la creació, quan he dirigit, de pensar com veurà el públic allò. Hi ha creadors que diuen, jo tiro i que s'espavili el públic. No ho sé, jo crec que quan crees ho fas perquè
algú s'ho miri,
ho entengui, no? S'emocioni. I una mica els ritmes han canviat, però això no vol dir res. Això no vol dir res, perquè jo crec que ens podrem tornar a mirar-la. Quan tot s'aturi una mica, i fixa't que en la pandèmia es va tornar a llegir més que mai.
Sí, senyora. Sí.
Sí, hi ha moments que la vida s'atura, o perquè et fas gran, o perquè tens fills i estàs més a casa i se m'han adormit d'hora, o perquè... no ho sé. O perquè vols aturar. Hi ha un temps per cada cosa, no? Això no sé, em sembla que ho deia la Bíblia, no? Això, hi ha un temps per cada cosa.
La Bíblia deia moltes coses, i algunes fins i tot eren interessants. Sí, escolta, ara que m'estàs parlant d'això de l'Agustí i de les decisions que es pren com a productor i aquesta tensió, que és maca, entre l'autor i el productor, tu, quina mena de productora ets, tu? Perquè, clar, suposo que ha de ser difícil ficar-se en l'obra que està fent aquell director o aquella directora que tens a davant i dir-li, vols dir que anem bé per aquí? No, estic sent molt invasiu, no. Estic prenent decisions pensant en què vull recuperar l'inversió que he fet o pensant en la peça, en l'obra, tal qual, sense més, no? Sí. Tot aquest equilibri deu ser complicat, no?
A veure, jo sempre he pensat més en l'obra que en els diners. Evidentment no n'he perdut mai, però tampoc n'he guanyat gaire. i en canvi he fet obres que han anat molt lluny, justament perquè he abocat moltíssimes hores i tots els diners a la producció, sempre amb complicitat amb el director. L'Agustí va haver un moment que ja em feia les consultes a ells, perquè teníem uns debats absolutament eren terribles, apassionants, però el resultat és que l'obra millorava i ell ho reconeixia, però jo sempre li vaig respectar una autoria fantàstica, perquè és un era i és, perquè les pel·lícules queden, el director més extraordinari o un dels més extraordinaris que ha tingut el cine català fins ara.
Sentim un fragment de Pa Negre, per exemple.
Hauries d'haver triat millor, Florència.
Jo ja en tinc de pare i mare.
Venen a buscar-te. M'ha avisat un dels civils.
És la pel·lícula que t'estimes més o tots els teus fills els estimes igual?
Cada un d'una manera diferent. M'estimo molt El mar, per exemple. És una passada de pel·lícula. Està filmint, es pot veure. Pa Negre ens ha donat molta felicitat, molt èxit. Hem estat 2 anys portant-la pel món. Hem rebut premis a tota l'Amèrica Llatina com el millor film iberoamericà de l'any. Hem rebut premis al Japó, l'hem ensenyat a Hong Kong, a Moscou. Clar, ha estat una pel·lícula que ens ha trasbalsat molt perquè ha tingut molt èxit, no? Hem anat a Hollywood. La campanya de Hollywood va ser fantàstica per tots els Estats Units, i veure que has fet una cosa que l'estàs ensenyant a la Xina i que s'emocionen igual i ploren igual i que et pregunten, t'adones que has tocat roca viva, que partint d'una història molt local has tocat l'universal, no? I això dona molta satisfacció. I això també em va passar amb El mar, que vam anar a la secció oficial a Berlín i vam guanyar un premi. També m'ha passat amb moltes coses, amb El testament de la Rosa, m'ha passat molt amb l'Agustí, però també m'ha passat amb altres directors meus. I també m'ha passat quan he fet coses jo. Vull dir, quan connectes amb les emocions de la gent, t'adones que el ser humà, de la mateixa manera que tenim 2 ulls, un nas i una boca, tenim una capacitat d'emocionar-nos similar, i el bo és fer-ho des de la diversitat, no? Jo sempre he reivindicat, i per això he insistit molt en fer un cine català i en català, que el cine americà és fantàstic, però que no ens ha de colonitzar, i que el cine espanyol és fantàstic, però que el cine català té la seva personalitat, no? I sempre parlo del Wim Wenders, que era el president de l'Acadèmia de Cine Europeu, quan hi vam entrar amb l'Acadèmia Catalana, que deia, rodeu amb la llengua que sigui, perquè la llengua d'Europa és la traducció i la cultura d'Europa és la diversitat. I jo això m'ho he agafat com una màxima, i per això he insistit molt que havíem de fer un cine català i en català, que no volia dir que fos ni més tancat ni més obert. Havia de ser bo. I si era bo,
tant se val.
I ho he comprovat, he anat per tot el món amb una felicitat i amb una alegria fantàstiques.
Escolta, estem a punt d'acabar. M'agradaria fer-te un petit test que fem, perquè el programa també parlem de coses digitals i de noves tecnologies, i no, noves tecnologies és un terme que no m'acaba d'agradar. La tecnologia que toca en cada moment. De resposta breu. Sí? Sí, digues que sí.
Sí, ah, però vinga. Tecnologia ja se'm posa els pèls
no,
de punta.
No, és de nivell usuari,
potser
això.
Que em preguntaries pel Texas, però és igual.
Ja de tot, ara parlarem del Texas al final. Sí. Escolta, ja de tot aquí, eh? Quina pel·lícula de la història del cinema t'hauria agradat produir?
És que és sempre que me'n fas triar una, El tercer home, Ordet, les que he produït, segur.
Aquestes sí.
O sigui, de les que he produït, 3 estaven en un rànquing de les 10 millors pel·lícules espanyoles dels últims 10 anys. Oh. Per tant, això em fa molta il·lusió. I no hi havia Pa Negre, perquè s'acabava l'any de Pa Negre. Vull dir-te que...
Les que has fet... Les que has fet.
Sí, però això sembla una mica vanitós.
No, però... Escolta, a mi no m'ho sembla gens.
És que ha sigut molt bonic.
Ets de trucada telefònica o de WhatsApp?
M'encanta el WhatsApp, és tan sintètic. Ara puc fer unes enrotllades. Una vegada vaig estar parlant 8 hores per telèfon amb una persona.
Escrivint missatges?
No, no,
parlant.
Però el missatge, com que m'agrada molt l'escriptura, quan comences a enviar-te missatges amb segons sentits, pensats, és molt divertit, també.
Totalment. Tens un mòbil d'últimíssima generació o t'és igual el mòbil mentre funcioni?
No sé, me'l posen a la productora.
Sí, no en tens ni idea. Sí, no sé quin tens. És un iPhone, no, això?
Sí, és
perfecte.
Un iPhone.
Sí, sí, molt bé.
El que em posen.
El que em posen. Et deixaries operar per un robot?
Sí. Però si hi hagués algú al darrere, també, eh?
Sí, home, sol no.
Va,
a un cotxe, pujaries un cotxe autònom d'aquests que van sols?
Ostres, segur que sí. Si està pensat i provat, per què no? M'agrada manar, però també m'agrada. Si m'ho veig algú que en sap més que jo, també m'agrada.
Compres molt per internet?
Molt poc. M'agrada molt comprar al barri, molt. Molt, m'agrada molt comprar al barri. M'ho passo molt bé comprant al barri.
El guió d'una pel·lícula l'has de llegir en paper o t'és igual llegir-lo a la pantalla de l'ordinador?
El llegeixo en paper perquè el vaig retocant i vaig posant notes, I després fem la segona i la tercera i la quarta. L'últim guió que hem fet, em sembla que n'hem fet 6 escriptures.
Imagina't. L'última, baixaries a veure el Titanic amb un submergible?
Ni boja! Quina claustrofòbia! Quin horror!
A banda del risc de mort imminent.
Quin horror! A banda d'aquest detall. Sóc claustrofòbica. Estan bojos, aquests que ho han fet, pobrets.
Per acabar, acabem parlant del Cinemes Texas, que també t'has ajuntat amb un grup de gent de la cultura, gent de Goll de Gom, de la sala Flyhard, de moltes persones, per reobrir el Cinemes Texas de Barcelona com a sala de cinema i de teatre. Per què ara amb això també? Per què t'has ficat en aquest sarau?
Bueno, a mi m'hi van ficar, em van venir a buscar...
Et donaran el mòbil, et fiquen als
saraus. Els treballadors de la Texas, el Salvem al Texas, que sí, al barri, i m'hi vaig anar trobant involucrada i vaig pensar que no hi havia un cine en català, subtitulat en català o doblat al català, en tot el món, i que el Cine Texas havia estat això amb gran èxit,
sí,
i que s'havia tancat per una sèrie d'atzars. Senzillament, recuperar-lo, allò que sóc del món del cinema, el que passa, que és veritat que es va complicar la cosa, es va haver de comprar el local, el va comprar una persona, el va llogar més car, i llavors vaig pensar... Havia llegit un article a Liberació en què deia s'han d'inventar nous espais de cultura, més polivalents, eh? I vaig pensar, 4 sales només, tal. La Sisquella, que és amiga meva des que érem joves a la universitat, la vaig anar a buscar i dic, home, un teatre agafant les dues sales de dalt d'unes 200 persones, estaria molt bé aquí, no? Que no, es van embolicant, farem un teatre, farem un cine, farem un bar i farem un lloc on vingui molt de gust anar a consumir cultura, amb bones programacions. Per exemple, la Flyhard programarà molt autoria catalana, gent jove de teatre. Nosaltres farem una bona selecció de cinema europeu. També farem cine blockbuster amb crispetes, eh?
Sí, sí, sí.
I els de matins, matinals per criatures. Però aquesta idea de què t'ha de fer il·lusió el lloc on vas. Estàs a Gràcia, serà un lloc bonic, podràs prendre una cosa al bar amb els actors quan surtin, eh? I bé, i una vegada més hi ha un equip de gent jove estupend al darrere, amb una energia, vull dir...
Doncs hauria de veure com se li il·lumina la cara i com es belluga quan parla de projectes com aquest, per exemple. Comença. Isona Passola, moltíssimes gràcies per haver vingut a Revolució. Molt bon estiu.
Igualment.
Fantàstic, aquest estiu serà com tots.
Que duri.
També que arribi una mica el fred, que també és...
La tardureta.
Els cicles han d'existir, també. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Nous camins.
Som a ple estiu, però això no vol dir que els professionals del món docent desconnectin del tot. D'aquí 4 dies torna a començar un nou curs i cal tenir-lo a punt. Per això la secció Nous Camins, que ja sabeu que dediquem a la formació professional, continua a ple rendiment també el mes de juliol al Revolució. You know, i avui volem parlar d'una bona pràctica entre un centre de formació i una empresa. Saludem l'Antoni Reig, que és director de l'Institut de Mollerussa. Què tal, com estàs? Benvingut. I l'Esteve Pintor, que és president de PIMEC Catalunya Central i CEO del grup Aquacenter. Què tal?
Hola, molt bé.
D'aquest grup empresarial en forma part l'empresa que col·labora amb l'Institut i que es diu Catalana de Perforacions. És una empresa especialitzada en excavacions subterrànies per a l'extracció de recursos minerals o per a la construcció d'obres subterrànies i a cel obert per forar per fer sondejos de prospecció minera i d'investigació geotècnica. Ho he dit bé, tot això, o no?
Ostres, i tant, perfecte.
Estava llegint, eh? No ho he improvisat pas, eh? Vaja, posem alguns exemples més concrets de coses que feu, per exemple.
Va començar el meu pare i el meu tiet fa 55 anys, en l'època de la perforació vertical per captació d'aigua subterrània, per buscar aquífers, sobretot a la Catalunya més interior, no? Llavors ja els fills vam evolucionar-la cap a tècniques més modernes d'exploració, per exemple, doncs d'exploració minera, doncs de perforació horitzontal minera per buscar minerals, a la zona que tenim les mines de potassa de Súria, per exemple. Més endavant, la perforació horitzontal dirigida, que vol dir que tot allò que estàvem acostumats a veure a la ciutat, per exemple, que s'obria una vorera per ficar tuberies, es tapava i es tornava a obrir cap d'un temps per passar la fibra òptica.
Sí, aquella cosa que dius, no s'entén. Sí.
Exacte. Doncs ara això ja ha passat a la història.
Gràcies a Déu.
El que fem és forrar per sota i passar les canonades per sota o pel costat dels serveis que hi ha, i sense haver d'obrir rases, tant per travessar carrers, com deia, carreteres, autopistes, rius i coses grans.
Meravellós. Antoni, quins estudis oferiu vosaltres en aquest àmbit, aleshores?
Nosaltres, en aquest àmbit, ofertem un cicle formatiu, que és de la família d'indústries extractives, i concretament el cicle es diu sondatges i perforacions.
Sondatges i perforacions. Per tant, aquí hi ha un matrimoni natural, no?, i necessari, diria, fins i tot, no?
Sí, això va començar, Antoni, ja que sí, va començar l'any 2015, quan estàvem a les mines fent unes perforacions horitzontals d'exploració, i ells van fer la visita allà, van veure com ho fèiem, i es van interessar, ostres, podríem col·laborar. I, de fet, va néixer el seu interès i la nostra necessitat, no?, de poder fer, diguem, de crear professionals o poder-los formar de manera que puguin orientar la seva vocació o professió cap a temes més pràctics. Aquí va néixer, el 2015, més o
menys. Perquè vosaltres teníeu la necessitat, us sentíeu que no trobàveu la gent formada, preparada per posar-se a treballar de seguida amb això?
Sí, en general és un mica general el tema, eh? O sigui, és a dir, les empreses cada vegada són més tecnificades, sí, i per tant cada vegada fa falta més formació. Aquesta formació s'ha de fer, evidentment, des de la pròpia empresa, però molt també des de centres formatius. I aquest binomi és el binomi necessari i imprescindible per poder treballar la teoria i la pràctica d'anant de la mà.
I, Antoni, vosaltres, evidentment, també us va anar molt bé perquè dieu, mira, escolta, com a mínim, alguns estudiants acabaran treballant a l'empresa, també, no?
Sí, però a part el nivell de formació que s'adquireix és impossible sense aquesta col·laboració. Perquè aquí ve, és a dir, aviam, un senyor que vingui a la universitat sabrà coses genèriques, però no sabrà aplicar-les en camps concrets, no? En canvi, qui no, aquí et ve l'especialista, que és la persona de l'empresa, que imparteix juntament amb el professor nostre tota la part teòrica i la part pràctica. Estem parlant d'una formació professionalitzadora, no academicista, no? I llavors, doncs, aquí es fa tota la part teòrica, la part pràctica, es fa tot al centre, i després els alumnes se'n van a l'empresa en formació dual, i, bueno, part d'aquests alumnes ja se'ls queda a l'empresa.
Part. I els altres reben una formació sòlida.
Els altres tenen una formació sòlida que poden anar, doncs, en altres llocs de treball, no?
Per tant, és un win-win una mica per als dos, no?
Sí, es dona la paradoxa que aquí doblem la taxa d'atur de la mitjana europea i, en canvi, les empreses no trobem professionals per incorporar-se. O sigui, com pot ser això, no? I és perquè, bàsicament, l'atur està composat, bàsicament, de persones poc qualificades, eh? Vol dir que les empreses que a vegades són més tecnificades necessitem aquesta formació contínua i és imprescindible, doncs, poder cobrir aquests llocs de treball a través de la formació.
Clar, això és una cosa que hem descobert molt fent aquesta secció, precisament, no? Que hi ha un tipus de formació que està més com... que s'ha de baixar d'alguna manera, que està més acadèmica, no? I després una que és directament pràctica, que es diu, no, mira, vostè ha d'aprendre a fer això i això i això, i sobretot es tradueix al final, no només en la qualitat de la formació, sinó en la capacitat de trobar feina fàcilment d'allò que has estudiat, no? Que és una cosa que a l'àmbit universitari cada vegada és més complicat, no, Antoni?
Sí, de fet és cada vegada més complicat, però d'aquí una mica el futur, no? De fer programes com el que estem fent amb aquesta gent, i és que realment dones la formació que es necessita, perquè ells, o sigui, els centres no tindran mai els mitjans suficients com, ni el personal per poder-ho fer. En canvi, si ajuntes el centre i l'empresa, entre els dos pues, poden posar els recursos humans i els materials per poder fer aquesta formació. I l'empresa, evidentment, té un treballador superqualificat.
El sector de les excavacions i sondatges té bones sortides laborals?
Nosaltres tenim un conveni amb el Gremi d'Aris i Formigons de Catalunya, que sabíeu, ja coneixeu una mica, i la col·locació és del 100%.
Del 100%?
Sí.
O sigui, no és allò del 90%, no, 100%.
L'alumne que aprove té feina.
Té feina, sí, clar, tal qual.
I aquesta també és una bona experiència, que ells també formen part del Gremi d'Aris i Formigons de Catalunya, no? Però amb la resta d'empreses, pues, nosaltres ja no intervenim amb empresa per empresa, sinó que el gremi agrupa totes les empreses i nosaltres ja ens entenem amb el gremi. I llavors, pues, inclús a l'hora de col·locar la gent en formació dual, tot això ja ho distribueix el gremi, no?
I a més això, segurament, Esteve, això també permet que els estudiants estiguin sempre sapiguent les últimes novetats que hi ha, perquè la tecnologia aquí i el canvi i la innovació deu ser constant, no? Ara m'estaves dient, fa 10 anys això no es feia d'aquesta manera, ara es fa d'una altra, i segur que d'aquí 10 anys les coses seran diferents, no? Més enllà dels conceptes bàsics, que al final són una mica els mateixos, no?
És així, eh? Potser hem estat molts anys que la formació anava per un costat i les empreses per un altre. I ara més que mai, això, eh? O sigui, llavors representa que ens hem d'apropar aquests dos camins de forma molt, molt ràpida i sense perdre temps, perquè el que es tracta és de posar la persona al centre. O sigui, no l'administració ni les empreses, la persona al centre. Què volem? Doncs que les persones tinguin sortida laboral, que donin valor afegit. Necessitem les persones i necessitem les empreses. Per tant, aquesta persona és la que té que estar amb un ensenyament totalment reglat i totalment orientat, però també amb una empresa o a les empreses, doncs, que puguin veure quina sortida hi ha, que puguin ells triar i formar-se. De fet, ara l'administració catalana té una novetat que ens acaba d'anunciar fa poc, que les empreses seran com centres formatius, seran part, volia dir, dels centres formatius, on es podrà arreglar formació també dintre les empreses. I aquest win-win que deies, doncs, és bàsic i ara més que mai s'ha posat en marxa. De fet, crec que estem ben caminats ara per buscar aquestes sortides que necessitem per ser competitius.
Clar, ara us volia preguntar sobre això, no? I amb això pràcticament acabem, no? No sé si és molt habitual aquest tipus de col·laboració que teniu entre vosaltres ara mateix, al món de la formació professional.
Però nosaltres, com a institut, comença a ser bastant habitual, amb diferents matèries, amb diferents matèries. Però això ens portarà cap a una cosa. Els models dels centres d'FP han de canviar. O sigui, no podem fer FP amb qualsevol centre. Hi hauran de complir uns requisits mínims. I això jo crec que se resoldrà quan apareguin els centres integrals. Apareguin els centres integrals, d'alguna manera els centres es faran més grans i s'especialitzaran i formaran part les empreses també d'aquesta especialització i conjuntament impartiran la formació. Fixa't què dic això, eh? Ja no es tracta d'anar a fer les pràctiques a l'empresa.
No, clar.
Estic parlant de que l'empresa imparteix formació al centre juntament amb el centre. Teoria i pràctica.
Clar, això...
I això, bueno, doncs l'institut ha de tenir unes determinades condicions perquè, per exemple, en aquest cas, perquè es pot fer Mollerussa. Es pot fer Mollerussa perquè el centre de Mollerussa és una gran finca on hi ha, doncs, molta extensió i allà, doncs, bueno, doncs podem fer les pràctiques que convinguin, no? Podem portar camions, podem portar màquines, podem perforar, podem...
Va, això fet... a l'Eixample de Barcelona no es pot fer.
Sí, no es pot fer. De fet, cada any, fem una pràctica que després serveix pel centre. O sigui, cada any fem una perforació dirigida a l'Institut Mollerussa i si convé passar per sota un edifici, passem per sota un edifici. Després hi passem una canonada de rec o una canonada de, jo què sé, un cable de llum o el que sigui.
I allò serveix també per l'institut.
Allò serveix i d'alguna manera fas créixer l'institut. No,
I mà d'obra barata també. No, mà d'obra que paga, sí, una mica també.
Es podria dir que treballem per projectes perquè allò que fan els alumnes no ho tirem a la paperera, sinó que és útil perquè prèviament ho hem planejat.
En aquest temps, 14 alumnes s'han incorporat a la nostra empresa, altament qualificats i que tenen treballs destacats. Sí, sí.
Fantàstic, és el que dèiem, eh? Aquestes col·laboracions que cada vegada són més indispensables perquè tothom hi acaba sortint guanyant, i sobretot al final els estudiants, que saben que tenen feina assegurada i que tenen una bona formació també. Moltíssimes gràcies.
De res, un plaer.
Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Gràcies.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Al Consorci Local Red acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Planeta Verd.
Salvem el planeta, salvem les coses guais, salvem les vacances i abolim el treball. Salvem.
Avui parlem de sostenibilitat i de com hem de seguir avançant perquè les energies verdes continuïn guanyant terreny i quins problemes hi ha perquè això no s'estigui produint com s'hauria de produir, com a mínim al ritme que seria desitjable. Helena Badger, directora legal de Solideo i delegada d'UNEFCAT, benvinguda un dia més al Revolució, com estàs?
Hola, Adam, molt bé.
Tot bé. Escolta, abans d'entrar en matèria, les coses clares, les energies renovables a Catalunya no xuten. Això és una afirmació massa contundent o és així?
És contundent, però és totalment certa. De fet, fa uns dies es va publicar l'informe de l'Observatori d'Energies Renovables de Catalunya, que cada any dona dades doncs, a any tancat, diguem-ne, i aquest any, per tant, tenim l'informe de les dades del 2022, i el que veiem és que la demanda elèctrica a Catalunya s'ha cobert un 53% amb energia nuclear, i això és un increment del 2,5% respecte al 2021. Per tant, veiem que anem enrere, és a dir, el pes de les energies renovables ha caigut el 2022 respecte al 2021. Això ha sigut essencialment per dos factors. Perquè
m'ha de preguntar què ha passat aquí.
Sí, no? És la pregunta lògica que deriva d'això. Ostres, doncs han passat dues coses. Un, l'energia hidràulica, que és una font renovable que tenim bastant estesa a Catalunya, ha generat menys per la sequera, concretament un 21% menys. I després, que no estem fent els deures amb energies renovables, anem lents, estem implantant poques energies renovables i, per tant, la conseqüència és que depenem més de la nuclear.
Sí, que els objectius marcats pel 2030 o pel 2050 no hi arribarem?
Clar.
Si la cosa segueix així? O no hi arribarem encara que ens posem les piles?
El que està clar és que si seguim així no arribem, no? Perquè aquí tenim el full de ruta de la Generalitat, que és la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050, que és la que fixa el full de ruta per arribar a la neutralitat climàtica el 2050 i té unes fites a 2030 i a 2050. I el que ha fet, l'exercici que ha fet l'Observatori és traslladar aquestes fites any a any per veure quin volum d'energia hauríem d'anar implementant cada any per tal d'arribar, no?, aquests objectius, que és la pregunta que em feies. Doncs la conclusió de l'Observatori és que aquest any estaríem a un 17% de compliment d'on hauríem d'estar per tal d'acomplir aquests objectius que tenim a llarg termini. Per tant, està clar que si seguim aquest ritme no arribem.
Hauríem d'arribar al 100% cada any, per tant, per arribar.
Efectivament.
I estem al 17. Fantàstic. Hi ha una frase molt contundent de l'Observatori de les Energies Renovables que diu: la ciutadania i les empreses compleixen, l'administració no. Com pot ser això?
Clar, això, no, l'informe de l'Observatori ho diu perquè l'autoconsum ha avançat moltíssim i, per tant, l'autoconsum que impulsat per particulars i ciutadans i empreses que han invertit, no, diguem-ne, de la seva butxaca per posar plaques sobre les seves taulades, això sí que ha evolucionat molt i el 2022 s'han posat en marxa 290 megawatts, però en canvi, quan mirem sobre terreny, entre eòlica i fotovoltaica hem fet poc més de 100 megawatts. Per tant, els projectes de generació que ens han d'ajudar a cobrir aquesta demanda no estan avançant. I això, l'Observatori, no, és el que ve a remarcar amb aquesta dada.
Però això és perquè l'administració posa molts pals a les rodes, hi ha moltes dificultats, hi ha massa paperassa pel mig per fer tots aquests canvis, o quin és el problema?
Sí, això crec que ho vam parlar breument en un altre programa. S'ha tardat des de l'administració a posar una mica d'ordre en quins són els documents i els permisos que cal tramitar i de quina forma, i això s'ha fet a través de dos decrets lleis, el 2019 i el 2021, però què passa? Que la burocràcia fa que anem molt lents en autoritzar després aquests projectes, no? I estem tardant entre l'administració, en aquest cas està tardant entre 650 dies i més, diguem-ne, de mitjana, aquests 600 i pico dies.
650, són dos anys, això.
Exacte. quan Europa ens està dient, la Comissió Europea va dir fa poc, que els projectes grans havien de tardar com a màxim 3 mesos, és a dir, 90 dies.
No estem malament. A 3 mesos, 2 anys, bueno, escolta, Déu-n'hi-do, no?
Exacte, sí, sí. Llavors això fa que projectes que, ostres, s'haurien pogut aprovar l'any passat, el 2022, si s'haguessin tramitat amb agilitat, i per tant s'estarien posant en servei en els pròxims anys, tardaran, s'aprovaran el 2023 o el 2024 i fins més endavant no es posaran en servei. Per tant, aquest retras, diguem-ne, es va acumulant.
Però quin és el problema real que hi ha al darrere d'això? Per què hi ha tantes traves a nivell administratiu?
Bé, jo crec que ha sigut més un tema de dificultat d'organització, no? És a dir, pensem que per aprovar un projecte sobre terreny fa falta l'aprovació de fins a 13 departaments de la Generalitat, no? És a dir, agricultura, medi ambient, patrimoni, urbanisme, energia, arqueologia, és a dir, entren molts departaments, no? I fins això que deia, no? Fins al 2019-2021 no s'ha posat ordre en aquests criteris, no? I fins i tot hi podia haver certes contradiccions, no? És a dir, complies un criteri t'implicava incomplir-ne un altre. Llavors això ha generat, bueno, doncs aquest coll d'ampolla, no? Ara, per sort, la dinàmica és bona, s'estan aprovant projectes, el 2023 se n'han aprovat bastants.
A un ritme superior, no amb aquest ritme de 650 dies, o també?
No, amb aquest ritme.
Amb aquest ritme.
Sí, és a dir, són projectes que s'havien presentat abans.
Fa 650 dies, molt bé.
Exacte. Però, doncs, almenys veiem que la dinàmica és bona, no? Però pensem que caldria, evidentment, ajustar aquests terminis, no? Ens hem d'ajustar al que diu Europa i, per tant, si Europa ho proposa és perquè es pot fer i altres països ho fan més àgil.
Llavors, solucions per reduir, ja no dic eliminar, per reduir aquest coll d'ampolla, per on passen? Per tenir més gent a l'administració encarregada d'això, per canviar, per fer aquests canvis burocràtics d'incompatibilitats entre uns permisos i uns altres?
Clar, la primera, no, que ens ve al cap, efectivament, és dedicar-hi més recursos, posar-hi més gent, no? Aquesta, segurament, la mateixa administració es dona aquesta pista perquè sempre es queixen, no, doncs, que tenen falta de personal. Però es pot acompanyar d'altres mesures, no? Com bé apuntaves, que els criteris, doncs, siguin molt clars, que això ja s'hi està treballant, però encara s'han de definir molts més criteris. I sobretot també jo diria tirar de declaracions responsables, és a dir, que hi hagi més tràmits automàtics en què el promotor assumeixi la responsabilitat d'haver fet, no, el tràmit bé i que sigui en un moment ja posterior que l'administració això, doncs, ho avaluï, no? Perquè si anem fent avaluacions a cada passa que fem, doncs evidentment tot això retrassa també el procediment, no? I per tant necessitem agilitzar i automatitzar certes parts del procés.
Sí, la declaració d'autoresponsable és: jo sé que haig de complir una sèrie de requisits que fins ara l'administració s'ocupa de que els tinguis complerts abans de començar, no abans d'obrir la porta, van entendre'ns.
Exacte.
Això passa amb els bars igual, eh? I el que esteu proposant vosaltres seria, escolta, que l'empresari, la persona que va de fer això, tingui en compte tot això i després, un cop ho han setat, si hi ha la revisió pertinent i no ha complert, doncs aleshores que es tanqui la proposta. Seria això una mica, no?
Sí, clar, perquè pensem que no és en aquest...
Els ciutadans com adults, bàsicament.
Exacte, i també pensem que no estem dient que presentarem una declaració autoresponsable i farem un parc gegant i després ens l'hauran de treure, no estem parlant d'això. Pensem que els tràmits són molt lents i si aconseguim fer declaracions autoresponsables, el que podem és contemporitzar processos a la vegada, no? De manera que tot avanci a la vegada i no sigui un engranatge de que si no tens un, no fas l'altre, no? Que és al final el que genera aquest retras en tot aquest termini.
Clar, a més, no perdem de vista l'objectiu final de tot això, que és arribar a una sèrie de condicions necessàries per poder viure en un entorn més agradable per la vida humana, bàsicament, no? Vull dir que al final no és un bar que dius bueno, és igual, hi ha molts bars, d'acord, no passa res si no s'obre un bar nou, per això, que també s'hauria de posar tot això entre cometes. Però això pràcticament és una necessitat, és que pràcticament és una obligació, no?
Sí, sí, és una obligació real, no? És a dir, Europa ens marca aquesta obligació a nivell clar, nosaltres Catalunya computem a nivell dintre de nivell d'Espanya i es van assolint els objectius, però perquè s'implementa fora del territori de Catalunya i, per tant, aquí el que passarà és que ara mateix estem, doncs, evidentment, generant energia important, combustibles fòssils, cremant combustibles fòssils, i si el que volem fer, doncs, és fer aquesta transició energètica, generar localment amb fonts renovables i fer-ho en el territori, doncs és que passa per aquí, no hi ha un altre.
Doncs ens hem de posar les piles, perquè si no arribarem. Creus que hi arribarem? Si podem ser optimistes o no?
Home, jo vull ser optimista, clarament.
Avui ha rebut una mica l'administració, merescudament, però, coi.
No, com deia, jo crec que la part positiva no és on som, perquè clarament on som ja hem vist que estem molt lluny d'on hauríem d'estar, però sí la dinàmica que estem veient. Sí que veiem que s'estan autoritzant projectes i que les coses estan avançant. I, per tant, jo em quedaria amb aquesta part positiva i animaria a que segueixi sent així i seguim veient aquestes millores.
Va, doncs la nota de moment és... comença a evolucionar favorablement, seria la nota que posaríem. Helena Badger, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon estiu.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Catalunya Valent.
Vinga, com diu aquella frase feta, last but not least, perquè dedicarem els últims minuts del programa a parlar d'un terme, d'una paraula molt important que ens agrada tocar sovint al programa, que és la paraula innovació. Per parlar-ne avui, Enric Balló, que és mànager de model de negoci d'Acció. Benvingut al Revolució. Com estàs, Enric?
Hola, bon dia, Adam. Molt bé. I tu, com estàs?
Jo, perfecte. Una mica calorats tots, amb aquesta setmana que hem passat.
Sí, déu-n'hi-do.
Que déu-n'hi-do-ret. Sort que aquí estem arrasarats una mica de l'escalfor i de la calor aquesta inhumana que hem hagut de viure. Explica'm una mica, molt ràpidament, què feu a Acció?
Bueno, Acció, bàsicament, és l'Agència Catalana de Competitivitat i el que fa és ajudar a l'empresa catalana a augmentar la seva competitivitat. Bàsicament, hi ha tres grans eixos d'actuació, que hi ha la part d'innovació, és a dir, ajudar les empreses a augmentar la seva capacitat d'innovar, per poder-se adaptar als canvis de l'entorn. També la part d'internacionalització, és a dir, ajudar l'empresa a internacionalitzar-se, a anar a fora, a vendre a fora. I també la part molt important també d'atraure inversió estrangera aquí a Catalunya per enriquir el que és l'ecosistema català.
Comencem per la primera. M'has parlat d'innovació. Sí. Què vol dir innovació al món de l'empresa? Perquè no vol dir fer canvis i per ser els més moderns i els més... ja estar sempre al dia, sinó que s'ha de trobar, suposo, un equilibri entre ser competitius, estar al dia de tot... Deu ser complicat.
Sí, de fet la paraula innovar o la paraula innovació... Una cosa és el procés, que és innovar, i l'altra cosa és que és innovació, que és el resultat. Uh-huh. Clar, s'ha utilitzat molt i a vegades també hi ha mals entesos. Però bàsicament, insisteixo, quan parlem d'innovar hi ha moltes definicions possibles. La que m'agrada a mi personalment és transformar reptes en noves solucions que aportin valor. I aquí hi ha tres paraules clau, que és repte, és saber identificar aquell problema, aquella necessitat, aquella oportunitat, aquella amenaça a la qual vols donar resposta. Parlo de solució perquè pot ser un producte, pot ser un servei, pot ser un procés, pot ser una nova experiència. I molt important, i és la paraula clau quan estem parlant d'innovar, aportar valor. Aquí la paraula més important quan estem parlant d'innovar és aportar valor. I com a mínim has d'aportar valor, òbviament, al teu client usuari, molt important, a tu mateix, òbviament, tu estàs generant valor i vols capturar part d'aquest valor per tu, com a empresa, i cada cop més, i cada cop té més importància, també has d'aportar valor al planeta i la societat.
Wow, plantejat així, dius... És que les que fem anar les paraules amb molta alegria, no? Però la innovació després, quan es baixa, seria una mica tot això. I és... Suposo que és obligatori com substancial a qualsevol empresa, no?
Totalment.
Si no innoves, al final estàs fent una cosa que no, que acabarà no servint a ningú.
Mira, penseu una cosa. L'entorn al qual competeixen les empreses ha canviat, i ha canviat molt. Llavors, moltes empreses s'han de transformar per poder-se adaptar, per poder continuar sent competitives en aquest entorn. I l'única variable que permet aquest procés de transformació és a través de la innovació. Mm-hmm. O sigui, l'empresa ha d'apostar per la innovació. Òbviament, hi haurà empreses que apostaran més o menys, però realment, si tu vols continuar sent competitiu en aquest mercat tan canviant, has d'apostar per innovar. I aquí el gran dilema està en que moltes vegades, quan parlem d'innovar... persones de la mateixa empresa, de la mateixa organització, entenen coses diferents.
Diferents, clar.
I això és un problema, perquè fixa't, innovar vol dir novetat, innovar vol dir canvi, innovar vol dir risc. A la gent, a les persones en general, no ens agrada
la novetat.
El risc del canvi, per fer una estada de zona de confort. Si estem parlant ja que volem innovar però entenem coses diferents, això encara complica molt més l'equació. Per tant, és molt important, primer de tot, que l'empresa consensui internament què entén ella per innovar, perquè insisteixo que hi ha moltes definicions d'innovar. Que la seva definició d'innovar està més focalitzada en desenvolupar nous productes, perfecte, és la seva definició, ja anirà evolucionant. Que la seva definició d'innovar està més focalitzada en innovar en procés, ja anirà evolucionant. O sigui, hi ha moltes tipologies d'innovació.
I suposo que us deveu trobar també moltes vegades amb empreses que funcionen com un coet, no? Que estan funcionant a dia d'avui molt bé, però dius, escolta, aquest xupa-xup potser d'aquí un any, 5 anys, 10 anys, no el voldrà ningú i només tindràs això per vendre, no?
Clar,
has de convèncer aquella persona de dir, posa't una mica les piles perquè si no aquesta empresa ha passat, hi ha molts exemples de la història d'empreses que s'han acomodat amb el producte i de cop i volta, pràcticament d'un dia per l'altre, no hi ha hagut necessitat d'aquell producte, no?
Mira, totalment. De fet, aquí estàs introduint un concepte molt important quan parlem d'innovar, que és el concepte de l'ambidextre. Vale? Una empresa ha de ser ambidextre. Què vol dir això? Ha de saber gestionar dos sistemes operatius dins la mateixa organització, que és l'explotació, que és explotar el negoci avui per generar una rendibilitat avui, i l'exploració, és a dir, desenvolupar projectes que són exploratius per definir què executaré demà. Si una empresa només es focalitza en l'explotació, explotar, per exemple, aquest producte exitós, i només es dedica a això, corre el risc, en un entorn tan canviant, de que no s'adongui dels canvis, li canviïn les regles del joc i ja no estigui a temps de reaccionar. Val? Per tant, ha de trobar aquest... Quan dic equilibri no vol dir mai 50-50, eh? Sempre dedicaràs molts més recursos a l'explotació que a l'exploració. Però has de trobar aquest equilibri intern teu entre aquests dos mons que et permeti, d'alguna manera, assegurar aquesta rendibilitat avui, però també treballar per definir com generaràs rendibilitat en el futur. No sé si m'he explicat.
Sí, absolutament. El canvi tecnològic també va sempre associat a la innovació o no necessàriament?
La tecnologia és una eina. No per utilitzar la darrera tecnologia seràs més innovador.
És com... O necessàriament estàs innovant, no?
Exacte. És com utilitzes tu la tecnologia per aportar valor al que et farà més innovador o menys innovador. Llavors, pots utilitzar la intel·ligència artificial, però si no l'utilitzes per generar valor, no estàs innovant, no estàs generant innovacions.
Hi ha molta gent que ens escolta, que ens escolta pràcticament amb el llapis i el paper a la mà, al programa. Dóna'ns algun consell per a alguna persona que diu, escolta, sí, haig de ser competitiu, haig d'innovar l'empresa, però no sé per on començar.
El primer de tot, saber llegir l'entorn. És a dir, estem tan imbuïts en el nostre dia a dia, en aquest procés d'explotar i de generar rendibilitat, que ens passen canvis per davant, oportunitats, i no els sabem veure. I bàsicament és perquè no dediquem prou temps a sentar-nos i reflexionar sobre quins canvis poden afectar el nostre negoci. I quan dic canvis, poden ser canvis a nivell de nous competidors, nous players que estan apareixent al mercat, canvis, òbviament, tecnològics, per suposat, canvis també en el comportament del client usuari, que òbviament el nostre client va canviant també, per tant també hem de desenvolupar solucions, i altres canvis que no estiguin vinculats a aquests tres. Però és molt important fer aquest exercici de reflexió per saber llegir aquest entorn, perquè a partir de saber llegir aquest entorn començaràs a identificar possibles actuacions a realitzar, ja siguin més millores del que tens a dia d'avui, com ja siguin possibles noves oportunitats que t'agradaria explorar. I a partir d'aquí el que hauràs de fer és prioritzar. Però la primera cosa que s'ha de fer és fer aquest esforç per dedicar cert temps, invertir cert temps a saber llegir aquest entorn.
Un parell de cosetes i amb això acabem. Com estem a Catalunya d'innovació ara mateix, de l'1 al 10? Veus, estàs molt segur, vas a contestar molt segur, però quan t'he fet puntuar has dubtat.
Clar, jo et diria que estem amb un 7, eh? Jo crec que encara hi ha coses a millorar, hem de millorar tot el tema també de la inversió en R+D, però també ja tenim una molt bona notícia. És a dir, ha sortit recentment publicat el Regional Innovation Scoreboard, que és un estudi que fa la Comissió Europea, i Catalunya ha tornat a recuperar el concepte de Strong Innovator, que això està molt bé. Això està molt bé, i això és molt important. Per tant, no estem fent les coses bé, però encara hi ha camí per recórrer per millorar.
I per acabar, hi ha alguna empresa que per tu sigui modèlica en el sentit de com aplica el terme i el concepte de la innovació?
Home, hi ha unes quantes, eh? No et diria només una, hi ha unes quantes.
Deixa-les anar, les que siguin.
Per exemple, mira, recentment està aquí mateix un Ribes Salat. Ribes Salat és una assessoria, està fent coses molt, molt interessants. Una altra empresa que també és un referent, jo diria, també és Avinent, vale? Que també està al Bages. Vull dir que tenim un teixit molt, molt, molt important que està fent coses molt interessants.
I que siguin de fora de Catalunya, internacionals?
Conegudes, clar. Mira, si jo m'agafo el rànquing de referència, hi ha dos rànquings de referència a nivell mundial quan estem parlant d'innovació, a nivell d'empreses, de com gestionen l'innovació de forma holística dins l'empresa, hi ha el rànquing del Boston Consulting Group, i aquí Apple sempre surt a les primeres posicions. I després també hi ha un altre rànquing que també és molt interessant, que és el del Fast Company, que el Fast Company el que fa és avaluar iniciatives que s'han llançat darrerament dins de la... són projectes concrets i fan un rànquing d'això. I aquí és molt variat. Però si m'ho preguntes que a nivell d'empresa, habitualment sempre el que es destaca més és Apple, eh? Però no tothom ha de ser Apple, ni molt menys.
No,
eh?
Clar, i a més, et demanava això perquè, i amb això acabem, eh? Perquè penses, fins i tot Apple, que normalment sol ser un model d'innovació brutal, fins i tot ha comès errors totalment importants al llarg de la seva història, i s'han penjat els llorers moltes vegades, i altres vegades innovar moltíssim, no? Vull dir que no és una cosa uniforme que va de 0 a 100, no, sinó que és això, una muntanya russa, no?
De fet, equivocar-se forma part del procés d'innovar. O sigui, si no ens equivoquem, algú estem fent malament. Potser estem fent només millores o sempre innovacions molt incrementals amb molt poc risc. El fracàs va associat també a la innovació. El que passa, clar, és molt diferent fracassar quan ja has llançat el producte al mercat, que el cost és molt gran, sí, que fracàs, que dir, ostres, he fet iteracions i m'adono un compte abans de llançar el producte al mercat que aquest producte...
El
paro i el mato.
Molt bé. Enric Balló, mànager de model de negoci d'Acció. Moltíssimes gràcies.
A tu, un plaer.
Acabem el programa i ho fem amb una frase de l'empresari Timothy Ferris que ens hauríem de repetir tots més sovint, perquè la modèstia està bé i és necessària, però l'autoestima també. Diu Timothy Ferris: no sobreestimis la competència i et subestimis a tu. Ets millor del que penses. Pensaments positius, doncs, per acabar el programa d'avui. Gràcies, equip, gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Passa bé.